Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 21 de juliol del 2017. Matí que es lleva tranquil. De seguida li preguntarem al Ramon Bartolí, però sembla que serà un cap de setmana en general tranquil, tot i que avui és un d'aquells dies per gaudir, temperatures més o menys semblant a les d'ahir. De seguida ampliem la qüestió meteorològica. Darrer dissabte del Via Lliure d'aquesta temporada 2016-2017, un matí que mirarem de gaudir, d'acompanyar-vos com des de fa 11 mesos, les 46 setmanes anteriors. Aquest cap de setmana tancarem, i no ens cansarem de dir-ho, la millor temporada de la història del Via Lliure, en tots els aspectes. I això passa des de fa 3 temporades. Per tant, agraïment sincer a tots per tots aquests mesos. Un matí que compartirem per darrer cop fins al setembre amb la gent de la tertúlia de patates, que ja s'ha convertit en un clàssic de la ràdio el cap de setmana, el Toni Muñoz, la Mireia Carolera, el Xavi Puig i el Jordi Beltran, amb tots ells d'aquí uns instants fins les 8 del matí. Llavors la informació del dia que ve molt carregada en molts sentits, i una conversa que avui tindrem amb Jordi Graupera, Manel Delgado, Josep Martí, Sara González i Manel Manchón. A les 9 del matí s'hi afegirà Jordi Turull, conseller portaveu del govern, l'endemà de saber que Moncloa amenaça amb tallar l'aixeta econòmica del FLA, del Fons de Liquiditat a la Generalitat. Matí, en tot cas, intens, que tindrà una edició especial dels Il·lustres Execrables, que ja s'han proposat acabar completament amb la nostra infància. Avui passen per la part fosca de la història Hans Christian Andersen. És l'home que va crear bona part de l'imaginari d'històries que ens han nodrit la infància. Per tant, aquest senyor que també devia tenir una cara bé, avui als Il·lustres Execrables. En un matí que tindrem ració de pantalleros, de vermut, una mica de música, i en què buscarem, atenció, les millors, perquè a vegades hi ha gent que sí i a vegades no, les millors orxates i els millors granissats de tot Catalunya. Des d'ara mateix podeu començar a fer recomanacions a tor i a dret. A partir de la 1 en parlem. Matí que, per cert, sent el darrer dissabte, desvelarem una de les sorpreses per nosaltres de la temporada. Una veu que ens va impactar ara fa un parell de mesos, quan vam fer el ja tradicional concurs del karaoke eurovisiu del Via Lliure. Aquell concurs, que va ser molt divertit, que va durar una hora d'antena, va guanyar una noia molt, molt jove, de només 17 anys, que es diu Laura Clotet. Ella va adaptar aquesta cançó d'Eurovisió i la va convertir en una cosa molt, molt, molt més molt calmada. Va arrasar les puntuacions, i el premi d'aquell concurs era gravar un disc d'una cançó en un estudi professional. Doncs bé, la Laura Clotet, que va guanyar aquell karaoke eurovisiu, ja ha gravat la cançó, ja ha anat a un estudi, l'hem acompanyat i avui el sentirem, evidentment, en exclusiva al Via Lliure de RAC1. I el resultat és impressionant. D'aquí una estona us ho expliquem. Vinga, va, que són les 7 i gairebé 4 minuts. Avui també serà un gran dia. Sou al Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a les 7 i 4 minuts actualitzem els papers informatius amb els companys dels serveis informatius d'Esportsim del Temps, amb el David Jové, amb el Jaume Mas, amb el Quim Salvador i el Ramon Bartolí. Bon dia als quatre.
Bon dia.
Què és el més destacat a les últimes hores, Jaume?
11 nens d'entre 13 i 14 anys han estat atesos per intoxicació alimentària a Roda de Barà, al Tarragonès. Els menors formaven part d'un grup de 47 i han patit una intoxicació lleu. 10 d'ells han estat traslladats a centres sanitaris, mentre que l'11 ha estat donat d'alta al mateix lloc. En total s'han desplaçat fins a 5 ambulàncies i un vehicle de comandament al centre d'emergències al lloc dels fets. El SEM ha informat de l'actuació passades la 1 de la matinada.
I tot això succeeix, evidentment n'estarem pendents, en un cap de setmana, deia, molt, molt intens. Avui en parlarem també, evidentment, amb el conseller portaveu, el conseller de la presidència, Jordi Turull, perquè la Generalitat sembla que està traient o intentant treure ferro a l'amenaça que sentíem ahir, David, del govern espanyol de revisar cada setmana, setmana a setmana, els comptes de la Generalitat per evitar que financin el referèndum de l'octubre.
Sí, hores després que el ministre portaveu Íñigo Méndez de Vigo anunciés al Consell de Ministres que estudiarien fil per randa tots els comptes de la Generalitat per evitar despeses pel referèndum, el secretari d'Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, responia a aquestes advertències.
Esto es una actuación preventiva en favor de la prosperidad y bienestar de los ciudadanos catalanes. Si alguien quiere hacer un referéndum ilegal, no lo va a pagar con el dinero de todos los catalanes, lo tendrá que pagar con el suyo.
Això es farà de forma mensual i voldran que es faci de forma setmanal i ho fan per estendre la campanya de la por.
Aquesta és la primera, però entre les altres mesures coercitives més greus hi pot haver la suspensió immediata del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. Són 3.600 milions que l'Estat podria congelar en cas de detectar partides pel referèndum. També els interventors podrien tenir conseqüències.
Avui parlarem amb Jordi Turull per veure si això implica, ara ja obertament, una intervenció econòmica de la Generalitat. Si és factible de fer, perquè evidentment això implica un esforç de l'administració, haver de passar comptes cada setmana, i què és el que podria succeir si en un moment donat hi ha una partida que el govern espanyol no veu clara. Avui la premsa diu que tot això arrenca per 6.000 euros. Hi ha 6.000 euros d'un compte que no van acabar de quadrar. 6.000 euros, no estem parlant, o sigui, els que ens esteu escoltant, no estem parlant de 6 milions d'euros, ni de 60 milions d'euros, ni de 600.000 euros, no, 6.000 euros. 6.000, que d'alguna manera el govern espanyol va veure que no quadrava, que hi ha preguntat exactament de què va aquests 6.000 euros, i la resposta no li ha semblat satisfactòria i ha decidit, doncs bé, tenallar una miqueta més la vigilància sobre les finances de la Generalitat. Bé, parlarem. Tot plegat encara amb dues derivades més. El Tribunal de Comptes es defensa de les crítiques de Carles Puigdemont i que el Consell de Garanties Estatutàries posa en dubte quatre punts d'una de les lleis de desconnexió que ha d'aprovar la nova Agència Tributària Catalana. L'anunci d'intervenció del govern espanyol va a totes les portades. Mònica Folquet, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, amenaça és l'expressió que guanya entre els diaris catalans, mentre que els espanyols parlen d'intervenció i bloqueig dels comptes del govern. La Vanguardia diu que l'executiu central amenaça el finançament de la Generalitat, el Punt avui amenaça de l'Estat de tancar l'aixeta per l'1 d'octubre i l'Ara diu l'Estat tallarà el finançament si gasta en l'1 d'octubre amb l'amenaça de retirar els pagaments del FLA, del Fons de Liquiditat Autonòmic. El periòdico titula que Rajoy lliga curt a la Generalitat i que controlarà setmanalment les seves despeses. La Razón i el Mundo van de la mà i destaquen que Rajoy intervé els comptes de la Generalitat, un diari diu per impedir l'1 d'octubre i l'altre per evitar desviar fons a l'1 d'octubre. El País finalment destaca que el govern central bloquejarà els comptes catalans per la consulta.
Tota aquesta amenaça que s'ha fet pública hores després de saber, us anunciava ahir RAC1, que el Constitucional també tomba el cànon digital català.
Sí, i avui el vicepresident Oriol Junqueras es compromet a crear una llei alternativa per ajudar el sector audiovisual. De fet, el cànon recaptava 25 cèntims per cada connexió contractada a Catalunya fixa o mòbil que havien de pagar les companyies operadores. Avui ho escriu en un article al periòdico. El conseller de Cultura, Lluís Puig, anunciava ahir que durant aquest any es mantindrien les ajudes.
I en aquest context apareix un nou baròmetre del CEO en què el sí a la independència guanyaria el referèndum de l'1 d'octubre.
Sí, el 62% votaria que sí, el 38% votaria no. Segons els experts, el no està desmobilitzat, es manté igual, i la participació rondaria el 67%.
Això sí, els partidaris d'un estat independent perden davant dels partidaris de l'estatu quo.
Que és a la pregunta directa de si vols que Catalunya esdevingui un estat independent, un 49,4% diu no, i un 48,5 punt diu que sí que ho vol.
Ara bé, la majoria vol un referèndum pactat o no pactat.
Un 48% està a favor de posar les urnes, un 23% només si és acordat amb l'Estat i un 23% en cap cas.
I mentrestant, l'alcaldessa de Figueres reclama que Pilar Abel pagui les despeses de l'exhumació de Salvador Dalí si es demostra que no era filla de l'artista.
En la mateixa línia que la Fundació Gala Dalí, Marta Felip, l'alcaldessa va dir a RAC1 que l'operatiu per obtenir restes d'ungles, cabell i ossari ha suposat una gran despesa.
Tot aquest procés ha portat costos moltíssims a la Fundació Gala Dalí. El desplegament ahir de mitjans va ser el màxim, i també l'Ajuntament, doncs, el desplegament de mitjans, de guàrdia urbana, de brigada, i que evidentment si es perd per part de la senyora Pilabel s'allunyen evidentment d'imposar costes. Una altra cosa és que les pugui pagar.
Tot això amb un tall que passarà a la posteritat,
sí,
és el
senyor
de l'embalsamador de Dalí, Narcís, sí, Bardalet, que feia ahir aquesta confessió al món RAC1.
Es veia el bigoti d'en Dalí, marcant la seva idea, tal com jo sempre havia dit, i les seves melenes. En aquests moments jo puc assegurar que Salvador Dalí és pels segles, perquè està momificat, és com fusta. Mm.
Unes declaracions que avui es fan ressò mitjans de tot el món, com la BBC, que cita en RAC1 amb aquestes declaracions de Bardalet.
El bigoti de Salvador Dalí, que marcava les 10 i 10. I, per cert, noves revelacions que avui llegim a la premsa en el cas del guàrdia urbà trobat mort al pantà de Foix.
Sí, ho treu Antoni Muñoz a La Vanguardia. Resulta que, segons la declaració dels dos principals sospitosos, que recordem, hi ha la parella del guàrdia urbà trobat mort i l'amant d'aquesta noia, tots dos van reconèixer que havien encobert la mort, però s'han culpat mútuament del presumpte homicidi. Ella, la parella, culpava el seu presumpte amant, dient que l'havia amenaçat en matar les seves filles, i ell, que també era guàrdia urbà, la culpada ella de l'assassinat, argumentant que ja li havia dit que el mataria.
4 minuts i un quart de 8 del matí, anem a la premsa digital. Núria Har, Ana Ballonesta, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Ha aparegut una balena... Com? De 17 metres a la riba del Sena, a París?
És un cetaci que va sorprendre ahir parisencs i turistes. Tothom es preguntava com podia ser que un animal d'aquestes característiques hagués arribat fins a la riba del Sena des de l'Atlàntic. Doncs bé, tot plegat hem de dir que es tracta d'un muntatge, és una balena falsa i forma part d'una performance d'un grup d'activistes belgues que vol denunciar la crisi mediambiental que viu al planeta. Ho hem vist en diversos digitals i, si podeu, no us perdeu aquesta imatge, perquè es tracta d'una escultura hiperrealista que faria confondre qualsevol.
I per altra banda, un gironí ha tret al mercat la primera dutxa de crema solar.
Una dutxa que permet aplicar-se protector solar de factor 25 al preu d'un euro per protegir la pell i combatre el càncer. Si aneu cap a la Costa Brava, la dutxa s'ha instal·lat a la platja del nucli de l'Estartit, a Torroella de Montgrí. Ara l'objectiu és que aquestes dutxes arribin a d'altres municipis catalans, però també que arribin a ciutats sense costa on el sol hi toca igual. Ho hem vist al Nacional i, per cert, s'acaba el problema de posar-se crema a l'esquena, eh? Si va sol a la platja.
Això és veritat. 3 minuts i un quart. Però a veure, també era una excusa. Vull dir que en situacions determinades posa'm una mica de crema a l'esquena. Això sempre és una manera de conversar amb els del voltant.
Ai, bundo.
Bé, 3 minuts i un quart de 8 del matí. Quina foto destaques avui, Gajoli?
Mira, la d'una mà que subjecta una petita bossa de tela tipus necessaire, blanca, envoltada de fotògrafs que la retraten ben concentrats. A la bossa només hi ha unes lletres impreses. Retorn de mostra lunar. Dit amb altres paraules, pols lunar. Concretament, la primera pols lunar que va agafar Neil Armstrong el juliol del 69, que va venir cap a la Terra, que va analitzar la NASA, que es va perdre i que es va recuperar al fons d'un garatge d'una casa de Chicago. La bossa, que està fabricada amb una fibra especial a prova de foc i té una cremallera d'acer especialment dissenyada per a viatges especials, es va posar a subhasta a Sotheby's, a Nova York, dijous, i es va vendre per 1,5 milions d'euros.
Carai.
La publica avui La Vanguardia, i tot i que una fotografia no ens transmet olors, diuen que aquesta pols de la Lluna fa olor a pólvora.
Déu-n'hi-do. Ens acostem a un quart de 8 del matí. Quim Salvador, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Per on passa l'actualitat? Jo crec que aquesta nit ha parlat, perquè avui hi ha partit, ja.
Avui comença a rodar la pilota,
parlat,
a les 12 de la nit.
Ha parlat Ernesto Valverde.
Sí, diu que està tranquil amb Neymar. L'entrenador del Barça diu que els rumors formen part del mercat futbolístic, que són habituals en aquesta època de l'any, i a més afirma que ell pensa en un equip amb Neymar per aquesta temporada.
Doncs Déu-n'hi-do.
Ernesto Valverde, a més, assegura, això m'ha agradat molt, que no val la pena preocupar-se abans d'hora per una sortida que de moment no s'ha produït.
Me parece que nos tenemos que preocupar antes de lo que va de lo que puede suceder en el futuro. Cuando si sucede algo, pues nos preocuparemos, pero ahora no tenemos que preocuparnos de nada. Neymar es nuestro jugador, queremos que esté aquí, contamos con él, y no pienso que se vaya a ir mañana, tampoco pienso que Neymar lo vaya a hacer. Entonces, Eso es lo que nos interesa.
Tampoc no pot fer una altra cosa, Ernesto Valverde, però a més es troba amb la situació d'haver de respondre quan el club no ho fa, però vaja, aquesta és la situació, eh? També ha parlat Sergio Busquets.
Sí, també per expressar el desig que el davanter brasiler es quedi al Barça. Com et deia, aquesta nit debutarà el Barça 17-18, el primer partit d'Ernesto Valverde a la banqueta, això sí, és un amistós, a les 12 de la nit i en directe per RAC1 amb una nova edició del Barça en xancletes, que aquest estiu també transmetrà tots els partits de pretemporada del Barça. Barça-Juventus, és un amistós, però de nivell, eh?
Potent,
a Nova Jersey.
Potent.
Sí, més coses. El Girona ha fitxat Cristian Estuani, davanter uruguaià de 30 anys, ex de l'Espanyol, i en bàsquet, Pau Gasol renovarà 3 anys més amb el San Antonio Spurs de l'NBA. El pivot de Sant Boi té 37 anys i, per tant, això vol dir que com a mínim jugarà fins als 40. I Pau Ribas es perdrà l'Eurobàsquet per un trencament parcial del lligament lateral anterior del genoll dret que s'ha fet amb la selecció espanyola. L'escorta català, però, confia en poder començar la temporada amb el Barça.
No ho acabem d'arreglar, això de les lesions.
No, noi.
Un quart de vuit del matí. Bartoli, com serà el dia?
Doncs un dissabte tranquil, de sol, amb alguns núvols baixos. Ara al matí més persistents a la costa prelitoral de Tarragona i a Ponent. També poden arribar a la costa central. I a la tarda només amb creixement de nuvolades al Pirineu, prelitoral. Algun ruixat aïllat pot aparèixer. Temperatures avui que es mantenen al voltant dels 28 als 33 graus, com és habitual. Les més càlides a Ponent, a l'Ebre, a Catalunya Central i a l'interior de Girona, també amb sensació de xafogor a la zona de la costa.
Vinga, fum-li. Per saludar el darrer cap de setmana de temporada regular del Via Lliure, que sonen les trompetes, tu. I a aquesta hora del matí, el comentari de Jordi Margarit.
La catedràtica de Sociologia, Ciències Polítiques i Antropologia de la Universitat de Boston, Leah Greenfield, deia a la contra de l'avantguàrdia que, si els catalans independentistes argumentessin bé els seus propòsits, Espanya i el món cedirien pel que fa al referèndum. A requeriment del periodista, afegia, haurien d'argumentar que primer són els individus i el seu dret a determinar quina nació constitueixen. És l'indiscutible marc mental d'Occident, afegia. I jo em demanava si aquest, precisament, no havia estat l'argument esgrimit fins ara per aconseguir la convocatòria. El cas, però, és que hi ha raons que semblen biològiques per negar el referèndum. Senzillament, perquè a l'altra banda hi ha un nacionalisme que té de fa anys la força d'un estat. A més, un estat que fa temps que ha desconnectat de Catalunya. Ho demostren les poques i minvades inversions, o senzillament la ignorància sobre el nostre dia a dia. Mireu, dimarts, U2 van actuar a Barcelona. Tots els diaris catalans destacaven a primera pàgina el concert. Les publicacions de Madrid, re de re de re. Ells fa temps que han desconnectat. Nosaltres no. Fixeu-vos, en lloc de dir única actuació a Catalunya, els mitjans destacàvem que era l'única a Espanya. I Espanya no en va dir res. Aquí sempre hem buscat el reconeixement dels de fora, ja fos Madrid o Londres. Sempre hem volgut contribuir, ni que fos per quedar bé. D'allà cap aquí, al menys preu. Aquest és el tracte típic entre colonitzadors i colonitzats, amb una singularitat. Responem a una cultura de l'esforç, responsabilitat, compromís, un amor i solidaritat que ens caracteritza. D'aquí que considerem el dret d'oferir-ho lliurement al món. Per això fa temps que diem Catalunya, tu, a la teva!
El comentari del Jordi Margarit, que torna el diumenge a la mateixa hora del matí. Hola, Mallorista.
Hola, Bundó.
Si avui no fossis aquí, on series?
Mira, avui aniria fins a Vilanova i la Geltrú, concretament a l'espai del Far, un museu que explica tot el patrimoni mariner d'aquesta ciutat del Garraf. Ara fa un any que va obrir i avui volen celebrar amb diverses activitats. El museu obrirà portes a les 10, tancarà al migdia i després tornarà a obrir fins a les 8 del vespre. A 6:45, atenció, perquè hi haurà una festa amb bombolles. L'espai està situat al Far de Sant Cristòfol i on hi havia l'antiga casa del faroner, ara hi ha el Museu del Mar amb alguns dels objectes relacionats amb el món de la pesca. Un matí, doncs, per passar al costat del mar i alhora aprofitar per fer una mica de cultura.
Més tard, a les 9 de la nit avui, Roger Mas actua a l'Escala.
La cinquena nit també plogué.
Serà dins el Festival de Música i Art de la Mediterrània Portal Blau, que a banda de música també ofereix la possibilitat de fer un tas de vins musicat. Roger Mas farà aquest recull de cançons més emblemàtiques de la seva discografia, com per exemple aquesta que sentim.
Ai, se m'acuden poques coses millors que estar amb el Roger Mas allà al costat del mar, en fi. I si encara no heu tingut l'oportunitat de veure les falles que es fan arreu del Pirineu, sobretot ara quan es va acostar Sant Joan, avui encara ho podeu fer a Llesp.
Exactament, des de Sant Joan i fins ara hi ha hagut falles a Isi, la Buí, a Barruera, a Durro i a molts altres llocs, però avui encara hi sou a temps si aneu fins a Llesp, al Pont de Suert. Al capvespre, dalt del Faro, els fallaires esperaran el senyal i començaran a baixar per la muntanya formant aquell camí de foc que es veu que deixa aquesta imatge de les falles. Després de més d'una hora de baixada, arribaran al poble, on els esperaran les fadrines i els més petits, que s'uniran als fallaires. Des d'allà, continuaran el camí fins a l'església, on faran tres creus a la porta del cementiri per retre homenatge als antics fallaires, per demanar sort i també per conjurar els mals esperits. Després recorreran tot el poble fins a arribar a la plaça Major, on deixaran la seva falla al costat de la Gran Falla, on les falles infantils baixaran a les 10 de la nit i la baixada oficial de la que parlàvem serà a 10:45.
I avui, que és el darrer dissabte de temporada de, no sé com dir-li mai, d'hivern, tardor, regular, avui què podem fer amb les criatures, Gajoli, si
doncs
encara no
mira,
us aneu anat a l'estranger o de vacances?
Mira, tenim una opció ben a prop, ens en podem anar cap a Empúries, perquè avui hi celebren el Dia de la Cultura en Família. L'objectiu és apropar tant els grans com els petits al jaciment, a la història d'Empúries, i per això hi haurà tallers relacionats amb l'època. Hi haurà taller d'ungüents, d'arqueologia, d'escriptura antiga, també hi haurà espectacles d'ambientació històrica, visites familiars guiades per tot el recinte, passejades en biga romana, que és com una quàdriga però de dos, De dos cavalls, és molt divertit, i tallers de cuina i contacontes inspirats en la mitologia grega. El punt més destacat del programa és, però, aquest que escoltem, el concert que farà el grup musical del Club Super 3 a l'Àgora Grega, tot durant tot el dia Empúries.
I, si voleu, no tanta energia, un ambient una mica més íntim, més recollit, l'opció és Collbató.
Perquè l'interior de les coves de Montserrat, de Collbató, són l'escenari aquest cap de setmana del festival Gong, dedicat als diferents sons i músiques del món. Pot semblar una mica monòton, això, per un nen, oi?
Si un nen se'l s'adormirà.
No, però ja veuràs que no només hi ha això. De totes les activitats programades, us en destaquem una, un concert que servirà als més petits per adonar-se que el món és molt gran i que hi ha milers i milers d'instruments que no coneixem. Nelo Ciuminato tocarà 17 instruments dels 5 continents que aquí no coneixem, com per exemple aquests. O aquest altre. O també aquest. Així, fins a 17 instruments.
Carai.
Pot semblar una mica monòtom, el que dèiem, però al mig de les coves de Collbató tot això agafa com un ambient, una ambientació màgica que és interessant. Serà avui a les 9 del vespre.
Sobretot si... Ah, i a més tard,
Tard, esclar.
Les criatures, ja, ja et dic, vés a saber que no se m'adormin,
Ah, es podrien adormir
aquelles
també.
Aquelles zones. Home,
i aleshores continuem el pla, no?
Que...
Per una altra banda,
exacte.
També. Sí, sí.
Gràcies, Gajoli.
Fins ara.
Hola, Andrino.
Hola, què tal?
Avui què ens portes?
Doncs mira, ara que estem en ple estiu i que ens anem de vacances, suposo que aniria bé doncs, a portar un contingut que fos relacionat amb això i que millor que unes begudes ben fresquetes. En aquest cas, un electrodomèstic o un nou invent, un aparell, que el que fa és utilitzar microones no per escalfar, sinó per refredar. És un aparell que es diu Vitex, V-Tex, que... és només un aparell on tu hi fiques una llauna de beguda, una ampolla estil cervesa, o una ampolla ja més grossa, de les de 75 centilitres de vi, i te la refreda. El que potser trigaria 40 minuts en refredar-se a través d'una nevera convencional, això doncs triga 5 minuts, les ampolles grans. Una llauna te la deixen a 5 graus en menys d'un minut. Una cervesa en 3-4 minuts la tens ben freda, i una ampolla de vi blanc, imagina't que vols aquell blanc pescador superfresquet, doncs en res, 5 minuts, 10 minuts la tens ben freda, i t'estalvies doncs posar segons quines begudes al congelador, perquè després tens aquella mala notícia que t'ha rebentat la cervesa al congelador i pràcticament has de comprar una nevera nova. En definitiva, l'invent aquest es diu Vitex, encara no està a la venda, els fabricants prometen que en els propers mesos ja estarà disponible. El que passa és que, clar, se'ls hi haurà passat l'estiu, s'hauran d'esperar l'any que ve, però és igual, el futur és aquest. L'any que ve hi haurà refredador express d'ampolles, valdrà 5.000 euros de no res, i ens en podreu comprar 3 o 4, una per cada habitació de la casa, així no heu d'anar-vos bellugant i aixecar una per posar-la al costat del sofà, una altra per posar-la al costat de l'escriptori, una altra pel cotxe, i això, 5.000 euros cadascuna, que no és moc de pap. Doncs jo per això, si de cas, prefereixo esperar-me 20 minutets i ja tinc la cervesa freda i gratis.
Endavant amb el moc de pap, doncs. Gràcies, Endrino.
Adéu-siau, que vagi molt bé.
Ja estem desperts.
La meva rutina, doncs, és a llevar-me d'hora, que són les 7 del matí o abans, o 3 quarts de 7, més o menys, Netejo la casa, que és un apartament petit, i llavors me'n vaig a la platja, perquè la platja i el mar és per mi és tot, no? I a les 8 del matí, quan arribo més o menys, doncs no hi ha gairebé ningú, i és molt agradable.
Quin gust, per molt que et llevis tant d'hora al matí en cap de setmana, ostres, tenir la platja al costat...
Tota la platja teva, més,
clar, que no hi hagi gairebé ningú. Magnífic. Qui és?
Doncs és l'Helena Prades, té 55 anys i viu a Tarragona, per tant, molt a prop del mar. Normalment baixa fins a la platja de la Rabassada o també a la platja Llarga, i es banya tot el que pot, des del maig fins l'octubre, tot i que a l'hivern també baixa a la sorra.
Tot l'any camino per la platja, sí, i faig bastants quilòmetres per la platja, evidentment, sí, perquè a més pots recórrer tot el litoral des de Tarragona cap a la Mora, i això és molt, molt bonic i molt interessant, no? I cada etapa de l'any és diferent, no? Els colors són diferents, el mar és diferent, tot.
Tot és diferent. Ella, però, diu que es queda amb la primavera, que és el moment de l'any que més li agrada. A més, ens explicava que té una feina que ha d'estar 8 hores asseguda i que per això, doncs, necessita caminar, però aquesta rutina de baixar a la platja ja li ve de família, perquè, de fet, hi anava ja quan era petita.
Això em ve del pare. El pare feia submarinisme, però feia submarinisme amb ulleres, no portava amb botella. I llavors, des de petita, el primer que vaig tenir van ser unes aletes i unes ulleres. I llavors ens va inculcar estar dintre l'aigua, estimar l'aigua, el mar, la platja, tot. És diferent, no anar a prendre el sol solament, no? Sinó gaudir-ne de la platja i de l'aigua.
Clar, si des de petita has tingut la platja al costat cada dia, suposo que deu ser complicat després desenganxar-se'n.
Claríssim.
Ella diu que normalment fa aquesta ruta tota sola, perquè coincidir doncs amb aquesta hora el cap de setmana és difícil, i de fet diu que no tothom entén que es llevi tant d'hora per anar a la platja.
Les amigues, el grup que tenim, no? Em diuen que no és gaire normal amb aquests dies, però clar, jo em llevo cada dia a les 6 per anar a treballar i ja estic molt habituada. I clar, la gent vol gaudir de la platja a les hores de les 12, a la 1, així. També hi vaig, moltes vegades sí quedo amb gent i vaig.
Clar, aquesta hora, doncs, ella prefereix estar sola a la platja. De fet, ja es deu estar preparant per baixar-hi.
Home.
I més o menys ens deia que ens està fins les 11, quarts de 12, per tant...
Que ens ha viure foto de la
no,
platja, de com
millor,
està deserta.
Millor que no, Mira, li enviem ànims perquè encara queda molt de dia, però gairebé que avui ens hauria de donar ell ànims a nosaltres, perquè quina enveja de poder ser la platja.
Ànims mutus.
Ànims, Helena.
Recordeu que si esteu desperts a aquesta hora del matí ens us voleu explicar exactament per què, què és el que esteu fent. Encara ens podeu enviar correus electrònics a vialliure@recu.net, per Twitter, per Facebook o també a través del Shooter. I ara, com cada dissabte i diumenge, al llarg de tota la temporada, ens desperta amb una mica de música el Joan Arenyes. Arenyes, bon dia.
Bon dia, Xavi, bon dia, amics del Via Lliure. Avui comencem el dia recordant una declaració famosa. La va dir el mític rocker Little Richard un dia com avui de 1979. En aquella època es dedicava a vendre bíblies i a predicar la paraula de Déu. La frase que ja ha passat a la història és: si Déu pot salvar una mariquita vella com jo, pot salvar a tothom. She rock to the west, but she's the gal that I love best.
Bon dia. El número premiat en el sorteig del cuponàs celebrat ahir va ser el
59.904 59904 de la sèrie 92092.
Aquest número va obtenir un premi de 9 milions d'euros. 15 milions si s'ha jugat al cuponàs XXL. Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el supersou del cap de setmana. Gaudeix del dia. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
RAC1 presenta...
Ladies and gentlemen.
Dimarts, 25 de juliol, al Món RAC1 des de l'Estadi Olímpic de Barcelona.
Of the Barcelona 1992.
25 anys dels Jocs. Amb Josep Miquel Abad, Pere Miró, Lluís Bassat, Judit Mascó, Manuel Huerga, Javier Mariscal, Santi Nolla, Josep Maria Casanovas, Martí Perarnau, Olga Visa, Cristian García i els medallistes olímpics Fermín Cacho i Eli Maragall.
És el moment culminant.
Tindrem l'actuació de Los Manolos i, a més, l'Arnau Tordera cantant d'obeses i la soprano Judit Muñoz cantaran al Barcelona emulant Freddie Mercury i Montserrat Caballé.
Va ser tan il·lusionant.
Entreu en el sorteig de 100 entrades dobles, escoltant el Món a RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Corte Inglés. Via Lliure, amb Xavi Bundó. Tertúlia de patates.
Sí, senyores i senyors, darrera tertúlia de patates de la temporada de... És que no sé mai com dir-ho això. Temporada regular, temporada d'hivern tardor, temporada... És que em sento una mica sí, com el Corte Inglés. Què tal, Toni Muñoz? Bon dia.
Molt bé, estic ja de vacances i és molt... Estic molt content perquè el primer dia de vacances va anar a llevar a les 7 fa molta gràcia.
És el primer dia de vacances teu?
Sí, és el primer dia de vacances, però mira, m'he llevat abans
d'hora.
Que els dies que vaig a treballar.
Per aprofitar el dia.
Clar.
Què tal, Jordi Beltran? Bon dia.
Estupendament. Ja veus, última tertúlia de patates no la repetirem al programa de l'estiu.
Sí, 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 el programa de l'estiu que ja es va anunciar
sí, a quarts ahir, de 10. Quarts de 10.
A quarts de 10 de la nit?
Sí, quarts de 10 de la nit parlarem
del pulmó,
parlarem de tot el lloc.
Del pulmó.
I direm bon dia, i direm que el dia així o així.
Déu meu.
Sí, home, la
repetició. Però cada dia, Beltran, al vespre?
No, dilluns i dimecres, només.
Dilluns
no.
I dimecres.
Dilluns i... Però farem l'experiment, a veure què diu la gent a aquella hora d'escoltar.
Jo ja li vaig dir al Beltran que havia rebut moltes pressions, per cert, no t'he saludat, Mireia Garolera, bon dia.
Bon dia.
Xavi Puig, bon dia.
Bon dia.
Havia rebut moltes pressions al llarg d'aquesta temporada per o bé reemetre la tertúlia de patates durant el programa, durant el mateix programa, no, o bé canviar-la d'hora.
Perquè hi havia gent que... L'hora del vermut, després.
No, no acabo, és que jo tampoc no ho acabo de veure clar, això.
És que amb la tertúlia de patates es pot consumir al matí, no? Com sí. Al migdia com a pinxo.
Exacte.
I a la nit també com a tapa. no?
Ara, ara sou la croqueta de les tertúlies.
Sempre ve de gust.
Es pot reaprofitar...
O fins i tot a les 3 de la matinada amb aquell ressupó dels casaments.
Rescalfa, rescalfa, ja està, s'agafa, es posa el microones i vinga.
Per anar a dormir no, però, una tertúlia de patates...
Bueno...
A veure...
No, no ho veig gaire,
Podríem debatre.
No sé, no, sí, home, veig més de despertar, però...
Però per què? Per què no la veus per anar
Perquè veig molt, estem sempre de bon dia, excitats, diguéssim, no? I la
no,
per anar a dormir, vols algo més suau.
A dormir...
No, ja m'entens, vull dir...
El Montllor fa cara de son, avui.
No, vull dir, vols algo més tranquil, no? La ràdio, aquella hora, la nit, a les 3 de la nit, com deies, si no sé...
Doncs em consta que algun dia que la repeteixen de matinada.
Sí, i tant.
Ah, sí?
Jo me l'he trobat, sí.
Ah, què dius? Què dius?
És que la seva repeteix.
Ah, doncs jo crec que hauríem d'anar canviant el to, a mesura que avanci la... No, per fer més de nit.
Per saludar, saludar. A veure si em treus la música ara, Dani, un moment, perquè ara si fos la matinada hauríem de diríem un altre tipus de coses.
Estem Hola. Saludant a tots els oients que ens escolten sí. a aquestes hores.
Truca'ns.
Hola, amics, deixeu-vos acompanyar per la ràdio.
Exacte, des d'on ens truques.
Què t'ha sorprès aquesta setmana?
Moltes coses.
Bé, tinc un problema que us he d'alertar. Com que és la darrera tertúlia de patates...
Ens fas un regal.
Jo? Un regal per què?
No sé, home, de l'últim dia.
Vam dir
que... Vam dir,
que aquesta setmana proposaves tu els temes.
Exacte.
Jo he de proposar els temes?
Oh, sí, ostres, Xavi.
Quatre però... temes.
Quatre? Home, però ara em posava un compromís.
Aviam.
A veure, no, la, però com ho fem, això?
Bé, pel micròfon, vull dir, d'una altra manera. Però que cadascú de nosaltres et vagi preguntant què t'ha sorprès aquesta setmana.
Ah, cadascú de nosaltres, o sigui, faríem el sistema, com ara que, per exemple, seria qüestió de que el Toni Muñoz em preguntés a mi, faríem, la idea seria, pugem música...
Sí. I ara diem... Xavi Bundó, què t'ha sorprès a tu aquesta setmana?
Molt estrany, em sento molt estrany. Bé, mira, hi ha una cosa que sí que m'ha sorprès aquesta setmana, perquè vaig anar al metge i em va passar una cosa que em va fer reflexionar. Les hores estranyes. Si em van donar hora al metge a la 1 i 42 minuts.
Sí.
Per això us passa a vosaltres?
Sí, sí,
sí.
No ho entenc i alhora ho entenc. A veure, perquè la qüestió seria, per què és menys vàlida la 1 i 42 que la 1 i 45?
Perquè en 3 minuts s'empoleixen una.
Sí, sí, això és un autoengany dels metges, claríssim, que programen cada 7 minuts o cada 6 i llavors queden aquestes hores ridícules quan saps que no la compliran igualment.
Però la pregunta és, per què m'inquieta... O sigui, si fos un amic teu que et digués, quedem a les 9 i 2...
No te'l creus, no te'l creus.
Però per què m'inquieta no quedar una hora del que podríem anomenar exacte? O sigui, en punt, a 2:15, a 1:15, a 3:15... Per què?
El més important és que no sentis o no notis que aquell home té pressa, no? No, vull dir que tu quan surtis tens la sensació de dir, bé, m'ha atès bé. I quan surts i dius, hòstia, avui m'han llestit perquè deu anar fatal, bueno, ja ho saps tu que va fatal perquè has entrat 3/4 d'hora tard i dius, ai, avui això anirem ràpid.
I aleshores quan passes pel mostrari dius, es pot canviar de metge? I llavors diuen, sí, ompli aquest paper. I per dir, pots canviar
i el següent
metge,
dia que hi vas, trigues una hora en entrar.
I després pel que té a veure amb les visites, hi ha una cosa que a mi també, no sé si us ha passat alguna vegada, que hi ha preguntes que no saps respondre. I que en algun context fins i tot te la pots inventar. Quan us aneu a graduar les ulleres?
Ui, no us ha passat moltes vegades? Sempre ho he pensat. Com ho
ara,
sap aquest
tema? Ara veu, no. I veus millor ara?
Sí.
O ara? I penses, ni idea.
No ho sé.
No em facis triar amb una cosa que em durarà els pròxims 10 anys, per exemple, els 5 o 3.
Totalment,
tres.
Sí. Totalment.
Aquell moment de... Ho veus millor ara? O ara? No ho sé.
Però és que a mi
la pressió, jo noto la pressió allà. O sigui, i penso, i ara la puc cagar molt, ara.
Jo amb això he canviat, però jo reconec que abans hi havia un punt que acabava dient ara.
Per dir alguna cosa.
I ara, sí. ara ja fa uns anys, perquè clar, penso, hosti, és que és la vista. Vull dir, no,
és molt important. Sí,
clar, jo tinc unes diòptries aquí que me les he currat durant anys. I ara dic, no, igual, o no ho sé, o no veig diferència, però jo un temps que deia, bueno, hi ha d'haver algun o altre, si que t'ho pregunta tant, deu ser que un o altre de veure millor, doncs ara. Sí, sí. Ara.
I llavors jo penso que ells ho equilibren d'una altra manera, perquè et deuen posar una que ja has de veure pitjor.
Sí, sí,
i la, que ja ho saben.
Sí,
la que ja has dit que és ara...
Això sí que és inquietant.
I tries
sí
la, la dolenta, no? O sigui, no, jo crec que, t'estan sí, posant no. a prova permanentment. Jo sempre penso que hi ha una càmera oculta allà.
Sí, hi ha una cosa que...
Ara? O ara?
Hi ha una cosa que és molt inquietant quan ja et diuen aquesta sí, eh? I quan et van posant ja, aquesta, eh? I ja dius... Com ho sap? Com ho sap? Com ho sap? Que, però ell com ho ha detectat, no? Que veig molt millor.
Bé, anem amb, ara qui seria el següent? Li tocaria el Beltran, no?
Sí, el Beltran.
Val, el Beltran m'ha de preguntar a mi, eh? Val, perfecte, va.
Anem a veure què li ha sorprès aquesta setmana Xavi Bundó.
De nou, mira, no deixen
que no sigui de mitges, eh?
No, val. Que, no deixen de sorprendre'm les coses que no acabo de saber per què serveixen.
A veure, exemple...
Hi ha una butxaca que no sé per què serveix, que és la dels pantalons a la banda dreta, sí. La petita.
Com que no?
Ah.
Hi ha una butxaca dels pantalons, sí, que és la petita.
Sí,
sí. La Garolera, tu,
els
pantalons
sí.
de dona també hi és?
Jo crec que pot ser que sí.
Sí. Ara el Beltran s'ha aixecat.
Parlem d'aquesta butxaca,
portes,
de la petita i el petit. Home,
aviam. El pòstit? Serà el pòstit?
Ah, no.
Monedes. Les monedes.
Però moneda d'un cèntim.
D'un cèntim, eh? És que avui dia carreguen del capat de 42 cèntims cada vegada.
Però a veure, és poc pràctic, Beltran. Per què la portes aquí, les monedes?
Has trigat bastant en poder treure-les.
Sí, no, però això és un pantaló que és
aquest
un model.
És el tema.
Un model que no té moda. La butxaca no és
moda. No, són tots els pantalons, perquè a mi també... L'únic que se m'havia acudit que és que la butxaca petita va per les monedes. D'acord. Però la feinada de por per treure les monedes d'allà dins...
I què? I
és terrible.
I que treure la cartereta allà per obrir-la.
Perdona, mira, trec la meva cartera. Ara em vaig a treure la cartera meva, que té... Un portamonedes, sí. I està aquí, i poses les monedes aquí.
Llavors, i si no tens portamonedes, on les poses?
Pues compres una cartera amb portamonedes. Mm. No, i,
tema
si
de la
no...
cartera, també sí, un dia n'haurem de parlar de trobar la cartera ideal. Costa molt, eh?
Sí.
Que les targetes entrin bé... Que...
No, els homes ho tenim molt més fàcil, perquè les dones porten uns portaavions...
Sí.
En lloc, sí, però... sí, d'aquelles allargades, amples, sí. I rebotides, hosti, sembla un pastís...
Depèn, perquè hi ha la dona moltes, que treu tots els tiquets i totes les coses que s'obren, i ja, que per tant sí. ho porta al dia, i la versió que no, diguéssim, eh? Hi ha les dues tipus.
Jo, de fet, vaig trobar una cartera que era molt prima, vaig veure un anunci per internet que a vegades és allò que et pregunta, no, però serveix la publicitat? Doncs sí, va servir, perquè vaig veure una cartera molt prima i començava, i el tio de l'anunci començava a treure targetes i targetes i targetes i targetes, i dius, hòstia, i segueix així de prima tot el que me la vaig comprar, i ara... És aquesta.
Home,
bueno, no està malament,
bé,
no?
Bé,
no està, ara la porto una mica plena.
Bé.
Al final la clau és portar-la buida. Sí. Perquè no sí, ocupi sí. gaire. Però trobo que encara.
No, però si la portes a la butxaca de darrere, l'has de portar plena, perquè si no les targetes dobleguen més, i en canvi si empac la cosa...
Sí, però aleshores, clar, també et queda diguéssim una sí. natja més amunt que l'altra. No,
és problemàtic.
És una mica incòmode.
El tema de la cartera és veritat que hi ha diversos tipus de persones i a mi no hi ha una sola cartera que... O sigui, això que deia el Puig de costa molt triar-la, a mi no em queda bé. O sigui, jo em compro una cartera que és nova i que la veig nova i al cap d'una setmana ja la veig vella. La veig vella perquè s'ha deformat, perquè
sí,
no sé...
Sí,
no,
clar,
s'adapten. Però, no les podríem fer d'una manera que quedi més o menys bé mentre encara...
És impossible.
Perquè tots la porteu a la butxaca del darrere?
No, jo amb la... Amb això,
a la bandolera.
I segur que se't conserva molt millor.
Sí, home, clar.
Sí, té uns anys ja, eh? Sí, aguanta. Jo crec que les carteres estan a punt de morir, perquè quan puguem pagar, que ja podem pagar amb el mòbil,
no.
Al final, només... Bueno, tu no.
No,
Beltran, ja sabem que
jo,
no.
Jo estic com a l'home de nen mortal, en el vostre cas.
Però la resta de la humanitat, jo crec que podrà pagar amb el mòbil i...
Quina mandra haver de pagar amb el mòbil, ho sento,
veritat,
eh? Jo no vull arribar a aquest punt, que ja sé que hi arribarem,
no,
però...
Per què?
No m'agrada que tot sigui al mòbil, tot, no. Però,
llavors hi hauria molta gent que es quedaria orfa de portar totes les targetes que porta.
Perquè ara, a la gent li agrada.
A la gent li agrada portar targetes.
Sí, clar.
Sí. Bueno, hi ha gent que encara porta la del Club Super 3, eh? Que és allò per dir, ai, mira com era allò de petit.
Veus? O les de, fins i tot les de visita d'alguns llocs.
Home, sí. Escolta,
perquè encara es porta això de
ja, però targetes
de
visita. Sí.
No ho sé.
Perquè la gent ara ja vol saber qualsevol restaurant, mires un moment a internet al mòbil i ho trobes.
Amb això, no. Perquè en un restaurant que t'agradi, agafes la targeta, te'l guardes en aquest moneder que abans dèieu que portem moltes noies, gros, i fa servei, perquè després dius, ah, és veritat, hi havia un lloc, i vas allà i busques i et surt la targeta,
ja,
i va perfecte.
Sí?
Per ser una cosa, els nois, vull dir, porteu tots el mòbil a la butxaca, també, no?
No, clar,
jo també era bandolera. Tot allà.
No, ho dic perquè hi ha un tema... És gaire sa, això, també, del món.
Ui, 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 la garrera. Ui, 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 la garrera, quin tema encetat. Però vols dir això?
No ho sé, no ho sé.
La radiació és igual que si la tinguis algun...
Home, jo crec que algun cop vaig llegir que algun estudi deia que la radiació que matia...
Algun estudi.
L'estri 1 afectava l'estri 2.
Ja, ja, ja.
Els del Beltran segurament deu fer... Deu una pitjor que els altres.
Sí, aquest té més radiació, jo crec. Però no me'l poso mai la part
que no diguéssim. La butxaca petita.
Hi ha gent que porta el mòbil a la butxaca de la camisa, per exemple.
Sí, sí, sí. Això és un ratet. Això és només per allò dir, ho porto aquí i ja està.
Que tampoc no està ben dissenyat, perquè normalment el mòbil pesa...
No, perquè penja...
Sí,
no, queda fatal.
Pesa més que la butxaca.
El pirata Joaquín.
I queda una mica penjat.
Home, veus el noi en qüestió i dius, passa alguna cosa, no? I és això del mòbil. Vull dir que físicament la camisa no queda bé.
Vinga, què li ha sorprès aquesta setmana a Xavi Bundó?
Això és un calvari, eh? Perdoneu, eh? Però m'esteu sotmetent a un tercer grau. Mira, m'ha sorprès una cosa...
Sí que t'han sorprès, cara, aquesta setmana, eh?
Sí, sí. Trobo que hi ha...
El pòstit.
Sí, el pòstit va per llarg. M'ha sorprès una cosa que és trobar-me reflexionant al voltant de l'ús dels dits. I dels dits marginats.
Hòstia, Bundó,
Què vols dir, que hi ha dits que no serveixen per res?
Hi ha dits molt marginats.
Home,
socialment. Home, no. Hi havia un dit que tradicionalment era el que s'utilitzava, el que tenia un poder més, no sé, més transcendent, que és l'índex, diguem-ne. L'índex és el d'assenyalar, jo no tinc un nen petit que tot el dia està amb l'índex amunt i avall, no?
Sí.
És el del comandament de la televisió, no? L'índex?
No.
El polze, no?
Clar, exacte.
Sí, és el polze.
Ah, sí, clar, és més el polze.
Comandaments de PlayStation...
Sí, és el polze.
Però és el de... Vaja, és el de la...
El dit índex és per assenyalar.
Només per assenyalar, no, perquè...
No, però el mòbil també, potser.
Ascensor, també. Forgar-se el nas.
Ascensor, sí.
Indicació de direcció...
Sí, per assenyalar.
Sí, per l'on-off de la majoria d'aparells, jo crec que fan servir l'índex.
Sí.
I el polze... Des que hi ha el mòbil, ha agafat una autoritat absoluta. O sigui, el desenvolupament del polze és absolut.
Sí, sí.
I encara li preocupa, però no. Penses molt, tu,
No, però llavors...
Ha sortit alguna cosa.
Per exemple, el teclat de l'ordinador, el polze pràcticament...
Home, per fer l'espai.
L'espai, o sigui, no tenia res més. Però és poc creatiu, el polze. M'explico? Poc creatiu, fins
ara. Sí, però serveix per alguna cosa. És que jo crec que hi ha un que ara no les dic, que no serveix per res.
No, hi ha dos, que no, jo crec que no serveixen per res.
Bueno.
El
discrep.
L'anular i el petit.
El petit, jo no el faig servir, però hi havia un tio que
sí.
Era per forgar-se el nas,
no,
que deixava l'ungle més llarg i feia pala.
No, l'anular i el petit estan marginats.
L'anular sí que...
L'anular... Sí,
mira,
ja sé l'anular.
Et diré una cosa, per no servir, no serveix ni per aixecar-se sol.
No.
És molt difícil aixecar l'anular.
És que sembla una peina.
M'expliqueu? M'explico? No, si no. Ara, tota la gent que ens està escoltant, acceptes que condueixin, que intenten aixecar l'anular, perquè costa una mica.
No té autonomia per si mateix.
No, necessita el del mig. No, si després... s'aixeques el del mig, s'aixeca molt bé.
Bueno, i el petit serveix també per fer això que fan els
roqueros.
No sé, jo trobo que aquests dos estan molt marginats, i l'anular particularment. O sigui, qui fa servir l'anular per alguna
però
cosa?
Per escriure, per qualsevol cosa, si no el tens,
perdona, per escriure no serveix per res. O sigui,
però probablement, intenta de no tenir-lo.
No, però no sé com fer-ho per no tenir-lo. A veure, agafem un boli. L'anular... No l'utilitzes per res, o sigui, ara fets la posició.
Però recolzes, no sé.
És per estabilitzar la mà, diguéssim.
Segur que si no hi és el trobes a faltar.
Sí, home, segur que el trobes a faltar.
Millor que s'obri.
Però està molt, jo trobo molt marginat, pobre.
Bueno,
si només serveix per posar-hi un anell.
T'he imaginat que et cases i diuen, hòstia, és veritat que no el tinc.
Però fins i tot avui en dia la quantitat de gent que porta l'anell al polze, no el de casament, però el polze, l'índex, el petit...
Sí, sí.
Perquè no serveix per res.
No té ni l'exclusivitat de l'anell, que em sembla una decepció personal del dit.
Però,
a mi només em feien servir per l'anell i ara ja, la resta de dits ja s'atreveixen a portar anells. No l'entenc.
Tu penses en els dits de les mans...
Sí.
Però t'has parat a pensar alguna vegada amb els dits dels peus?
Els peus és hi ha una decepció
absoluta. Els peus és que no s'entén res.
Sí. L'anular del peu
No, no, és que clar...
és un inútil, pobre.
Sí, sí. Està allà, xafat tot el dia.
Algun cas està enganxat amb la nova.
Sí, sempre va enganxat. Sí, estan tots molt enganxats.
Molt enganxats.
Sí, vosaltres sou de dits molt enganxats?
No, no.
Hi ha peus molt lletjos.
Sí, això també, això també.
Sí, eh? Jo crec que la part del cos més lletja, jo crec que són els
peus. I el tercer dit, eh? Que el tercer dit del peu, diguéssim.
No, i després, no sé si hi ha gent que té com moltes habilitats i hi ha gent que sap moure els dits dels peus individualment.
Escolta, home, al YouTube li han marcat molts vídeos.
No, no, ei, és més, hi ha gent que per les circumstàncies que siguin pinten amb els dits del peu, és a dir, pinten agafant el pinzell i ja fan... No, no, si segur que són útils, el que passa és que nosaltres
som uns inútils.
Tenim-los tancats tot el dia i mira, van una mica apretadets.
Wagner Olera, m'ho preguntes o ja mullat?
Sí, no, clar, que t'ha sorprès aquesta setmana, Xavi Bundó.
Mira, m'ha sorprès adonar-me'n d'una qüestió que ja sé que és molt evident, però és que ja no gravem res.
Com que no gravem res?
Jo no gravo res.
Ah, de música?
No, en general. No, ostres, allò que pensava en casa dels meus pares, que hi havia sempre cintes de caset o cintes VHS, sempre hi havia algun estri que estava gravant alguna cosa. O sigui, el moment aquell de la tensió de... Mira, i just ara que arriba l'estiu, no? Que tu tenies una sèrie preferida a la televisió.
Sí.
I te n'anaves una setmana fora,
sí,
i pensaves... que algú programi el vídeo, sí, perquè dimecres a les 9:30 de la nit, després del Telenotícies, fan O Europa,
sí,
i no vull perdre'm aquest episodi i me'l miraré quan torni.
Hey.
Hi ha aquesta emoció de si s'ha gravat bé, perquè llavors no es grava bé,
no,
perquè començava tard,
clar,
i,
sí,
malament.
Clar, aquest era el tema.
I ja no gravem.
No acabaves de veure mai bé cap capítol.
Ja no gravem. Amb el rotllo aquest del núvol, sí, que tot està disponible sempre i quan vulguis i tal.
Per l'interès,
per l'interès de sí, sí. O sigui, l'emoció de gravar alguna cosa. Fins i tot les fotografies.
I de veure-ho,
no?
Eh? Ja,
aquella cosa magnífica que després d'un viatge, ara que ens anem alguns de vacances i tot això, l'emoció d'anar amb el carret,
sí,
gairebé màgica,
sí,
a la botiga, portar-lo i esperar-te, no sé si una setmana o 15 dies.
No,
és que ja fa tant de temps que no.
Dos o tres dies.
No me'n recordo.
Que estaves allò, aviam com hauran quedat.
A veure com hauran quedat.
Jo, el tema és que era tan mal fotògraf que de fer un desastre.
És que aquest és el problema, no?
Però almenys te les miraves.
Dos dies esperant per aquesta...
Me'n recordo d'un amic meu que ens vam anar de viatge de final de curs a l'escola i ens vam anar a Itàlia. Hi ha tot un carret, perquè clar, fèiem diverses fotos, que el va posar dues vegades i llavors...
Quedaven barrejades.
En realitat, ell va gastar dos carrets inutilitzats, perquè són les dues vegades que va fer fotos amb el mateix carret. Increïble.
Però a més drama. Sempre hi havia el moment que quan anaves a buscar les fotografies, la dependenta normalment obria el sobre i deia: "Miri si són aquestes." I de vegades dius: "Hòstia, no recordo bé fins aquesta foto jo." Però això estan sortint dos... Ah, sí, és això. Però hi ha allà unes incògnites que aquella dona, la dependenta, les veu. Diu: "Ei, ei, ei, aquests, sí, aquests..." No,
però també estaves molt més exposat a la teva intimitat.
Sí.
Amb aquest senyor que ho sabia tot. Sí. Sabia tota la teva vida. Sí, sí.
Que imagino que això... quan ja has portat 5 anys treballant de fotògraf...
Revelant
fotos, ja no ho deus mirar, però al principi... Sí. Deus donar un morbo de dir: "A veure, aquesta..."
No, i perdona, i si són del barri, per entendre'ns...
Sí. Sí. Clar,
si viuen allà, és un veí.
Ja te'l mires.
I això és molt diferent. Ara, a veure què trobes, quina cara està fent, sí, a veure on han anat...
De vacances.
A veure amb qui són amics d'aquí.
Perquè aquesta no és la seva dona.
Exacte. Jo per això crec, entre d'altres coses, que va tenir èxit com es diu?
La Polaroid.
Que no s'havia de revelar enlloc, no havies de donar explicacions.
Sí, perquè després hi havia una altra cosa.
Eròtica de la Polaroid, jo crec que ve per aquí.
Sí, i després tu anaves a la botiga aquesta de fotografia i també et trobaves amb aquella situació de dir: "No, només han sortit dues." Que també estaves allà i dius: "Hòstia, com pot ser?" No, només dues, eh? I després trobaves tot de... O fotografies amb el dit, o tot negre, i dius... Bueno, però...
Bé, perquè a més...
No recordo si te'n feien pagar dues o les 17 del carret, eh?
Hi havia una cosa molt, molt, molt curiosa, que és que tots recordaven perfectament que hi havia una que havia quedat molt bé. O sigui, tu t'anaves de viatge
la
i tenies
que havia
esperances
bé, no?
En un moment, sí, molt determinat, que havies fet dos fotos allà, en aquella situació, que eren collonudes. I tu tornaven, i tot borrós. I deies: "Bé, un altre any serà." Escolteu, menys heu fet la feina per triar cançons o també les poso jo?
Va, això sí.
Vinga, va.
Doncs vinga, comencem amb el Xavi Puig.
Sí, una que no sé si l'he arribat a posar, potser sí, però a mi em transporta a l'estiu i a les vacances.
En una villa nació fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
Fiesta, ¿eh? De fiesta total, ¿no?
Sí, això és la mano de Dios, és una cançó que quan si estàs allò en l'ambient adequat i sí. Sona això, és la bogeria absoluta, però justificada, perquè és una cançó magnífica sobre Maradona, a més de tota la seva vida, i vaja, a mi m'encanta.
Per tu, Estival?
Bé, perquè em porta el magoso, la colla, que sona això i allò...
Festa de poble.
I allò em bogeix. Sí.
És que totes aquelles cançons que pots cantar, sí. O cridar, sí, sí, abraçat, sí,
sí, sí.
Rutllana, jo crec que...
I a l'aire lliure, si pot ser. Sí.
Bé, seguirem amb la música que ens aporta la Garolera des de Madrid. Va, fum-li, Dani.
Som-hi. És un homenatge a vosaltres, eh?
Home.
Jo m'ho pregunto,
Per què no podem ser amics, no?
Exacte.
No podem ser amics, jo m'ho pregunto.
Després de tot un any, cada dissabte, jo crec que ja estem a un estadi que sí, eh? Ja podem ser amics.
Però vols dir que aquesta no és la típica pregunta de per què no podem ser amics, perquè tenim un rotllo diferent, i la pregunta que es fan és... Però escolta, no podríem ser amics i prou?
Ja.
Yeah. I què ens estàs dient amb això, Carolera?
No, depèn de... Ja les interpretacions són les que cadascú vulgui.
Ja.
Estic parlant estrictament de nosaltres.
Jo diria que aquesta cançó a mi també em transporta l'estiu, perquè... havíeu anat a colònies, vosaltres?
Sí.
Val.
Malauradament, sí.
Hi havia... No, malauradament no, magnífiques, no, les colònies.
Passava, molt no m'agrada la gent.
Jo estic molt
allà, hi havia
tancat,
una...
Allà, un bosc,
tancat,
allà,
no. Tancat i bosc,
tenda
no
pot ser.
Hòstia, no, tenda de campanya.
Sí.
O què dius, Toni?
No, mira, no m'agrada.
Ja veiem que la teva filla no anirà de colònies, d'acord.
Bueno, si vols, sí. Però a mi...
Com a pare sí que et sembla més.
Mira les arbetes, tio, no?
Les arbetes. En fi, Déu-n'hi-do, eh?
Quina tela.
Hi havia una cosa que sempre passava, que és que triaven els monitors una cançó per despertar tothom.
Ah,
i sí. Crec que aquesta la van triar un any i vaig a sonar durant els 10 o 15 dies que durava les colònies.
I també el bon dia dels pets,
i tant,
no?
Exacte.
I la bona nit, també eren les típiques.
La bona nit, sí.
Jo proposo recordo, consolidar aquesta amistat que demana la Garolera, anant a Madrid i fotent-nos un cocido.
A veure, ho heu d'executar, això. Sí,
abans del cocido, cantem aquesta cançó, després cantem la del Maradona.
Va, anem amb la del Muñoz.
Jo crec que aquesta ja la vaig posar quan vam tornar de vacances l'any passat, que vam començar aquesta secció, però jo crec que és com la quadratura del cercle.
Ara. Poques coses més estivals, no, potser?
Sí, jo crec que aquesta cançó va sortir l'any passat, és la del Ramon Mirabet, Those Little Things, que va ser la cançó de l'anunci d'Estrella Damm, i recordo que a mi me la va ensenyar en privat, vas amic meu i tal, i em va dir, mira, al final la cançó que he fet per l'anunci d'Estrella és aquesta, no? I quan estàvem tots els amics i quan la vam sentir va ser com, ostres, és fantàstica, no?, per l'estiu, però sí. Té tot, no? És a dir, té la pujada, té ara l'aguante, té... No sé, crec que té tots els ingredients perquè sigui... perquè la relacionis perfectament amb l'estiu.
Gran Mirabet.
Sí, Gran Mirabet. Tanquem amb el Beltrán, darrera cançó de la tertúlia de patates.
Vinga. Ja m'he passat, en tinc dues. Bueno,
dues? Una,
sí, és que avui fa 6 anys que va morir aquesta dona. És que jo l'enyoro. Jo enyoro aquesta...
Fa 6 anys,
era,
ja.
Sí. Era un monstre de la música.
Jo enyoro la veu d'aquesta dona cantant d'aquesta manera. Aquesta més és la versió que en el documental diu que es va emprenyar amb el productor i que s'ha cregut, li va fotre allò dels violins, hòstia, que allò no vaig pintar-me res, i vaja merda de versió que em va fer. I no, la bona és l'altra que coneixem més. I aleshores avui per recordar-la dic, doncs posem la versió original que quan més l'escolto més m'agrada. Però la cançó que a mi em transporta a l'estiu,
sí,
i un matí de dissabte d'estiu, ja de vacances, seria aquesta. Una mica Happy Flower, ja ho sé.
Bé.
Sí, no fa molt per tu, aquesta.
Sí, però mira, hi haurà, arriben uns coros i unes trompetes i unes coses que realment dius, ah, que bé, ja hi som, noi.
Fas la sensació del primer moment de comences les vacances o de quan ja portes una setmana? És diferent, va canviant el tema.
És poc comparable amb res la sensació de sortir per la porta de la feina l'últim dia abans de les vacances. Poc comparable, eh?
Sí, d'aquí una setmana tornaré a veure, sí.
Home, Beltran, a tot ve un altre estiu, de nou. En aquest cas, a partir de les 7 de la tarda.
7 de la tarda.
A Hawaii.
Què més vols?
Hawaii, eh? Tothom acabarà dient-li Hawaii, però en realitat es diu Hawaii 1905.
1905, que és l'hora que comença.
Ah, potser ha dit 1903, i així, no?
1902.
1942.
Hora de metge, hora de metge.
El que us deia dels coros. Mira, mira, aquí venen els coros, ara venen, ara pugen. Aquí, aquí, ara, ara deixaran anar, ara, ja hi som.
Patateros, ha estat un plaer, ha estat un gust, ha estat un honor, us diria. M'ho he passat molt bé, o sigui que si voleu a partir del setembre tornar-hi, jo estaré encantadíssim de la vida. Però sobretot, passeu unes grans vacances. Toni Muñoz, Xavi Puig, aquestes mirades, no sé si de complicitat o...
Ens ho pensarem, tenim 6 setmanes per acabar. Faré com el Neymar. Faré com el Neymar i m'ho repensaré.
Beltran i Garolera, moltíssimes gràcies a tots, com sempre.
Bon estiu!
Bon estiu!
Bon dia a tothom, són les 8.